On si no.
A veure, tenim amb nosaltres una persona que no és, dir-ho per dir-ho, que mobilitza masses. Tant és així que una iniciativa que va desenvolupar doncs, el mes de setembre i que té lloc cada darrer divendres de cada mes i que es diu Divendres de Canvi, l'ha hagut de canviar d'ubicació precisament perquè hi ha tanta gent que volia anar que no cabien en el lloc habitual. Estem parlant del David Morías, filòsof, expert en desenvolupament humà i especialista en el corrent anomenat existencialista. David, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Pues content d'estar aquí i, bueno, t'ho estava comentant abans d'entrar en antena, donar-te les gràcies a tu i a la Vivi, que l'altre dia vaig estar parlant amb ella, doncs pel fet de poder estar aquí i de poder explicar aquest projecte tan maco que va començar, com dius tu, al setembre i poder donar una veu al poble perquè sàpiguen que s'estan fent coses que tracten del desenvolupament, no? I que et doni un espai com avui és el teu programa, per a mi és algo molt, molt bonic i que t'agraeixo profundament.
Divendres pel Canvi neix, com deies tu, a través de la demanda de la gent que participa en el lloc privat, que és el teu lloc, la teva consulta de desenvolupament humà, al centre Elit d'Escaldes en Gordany. A partir del neguit que detectes, entenc, vols fer una cosa que sigui una miqueta més gran, no? I que no sigui una consulta tan privada, no? Entre dues o poques persones més, i que sigui una cosa de més àmplia volada. I decideixes crear els Divendres de Canvi, no?
A veure, tot això és un projecte que realment la gent que està ficada dintre, la gent que ha anat venint, ha vist que ha anat de menys a més. Per a mi ha estat una cosa que s'ha desvirtuat des del primer moment i que jo pensava, però no pensava que podia arribar a aquest nivell. Sí que ho pensava, però no...
No realment
pensava que arribaria tan d'hora. La història és que, bueno, jo treballo des de fa 4 anys al Centre Elit, és un centre pues, que fa formacions diverses, entre elles pues, dona idiomes, dona també repassa adolescents i també treballem una part que és la part pues, de desenvolupament humà. Llavors, allà tinc una petita consulta, un petit espai que és de desenvolupament humà, amb totes les pues, tècniques, tot el que a nivell de coneixements he descobert al llarg de la meva vida en els canvis que jo he fet, pues, allà se li donen eines a la gent. No? Llavors, l'any passat ja a la consulta, que tenim pues, molta demanda de gent que ve, pues, em van comentar que estaria bé començar a fer algun tipus de treball grupal. No? Això dintre del món del desenvolupament humà comença a ser algo que està molt extens. No només ja és una consulta en la que jo estic malament i vaig a un terapeuta, sinó que es comença dintre d'aquesta àrea a donar al col·lectiu eines a nivell col·lectiu. No? Llavors em van proposar fer alguna cosa col·lectiva. Llavors vaig pensar, ostres, pues, estaria molt bé. I llavors vaig pensar primer en fer el que s'anomena un cafè filosòfic, no? Que és congregar a la gent que vulgui venir, la gent ve allà, se senta, llavors agafa un tema i ens plantegen un tema i donar eines d'aquest tema perquè la gent des de les seves opinions personals pues, també ho pugui veure. No? Llavors vam començar al setembre, llavors hi vaig posar de nom Divendres de Canvi. Llavors l'objectiu era anar al Centre Elit, aquell primer divendres, últim divendres del mes de setembre, que vingués la gent, i el tema que tractàvem era el tancar cicles de la nostra vida. No? Clar, la sorpresa va ser que jo m'esperava pues, que vinguessin 20 persones i allà es van congregar quasi 70. No? Patíem, i sort que tenia ja uns col·leguilles que estaven amb mi, que em van ajudar i al final van poder fer la xerrada, però jo ja vaig notar que realment la gent volia tenir eines i volia realment començar a saber que és això del disseny personal que tenim com a humans i de com funciona la vida, per poder començar a tocar temes quotidians de la nostra vida. En aquest cas, aquella xerradera sobre tancar cicles. No? Llavors la demanda es va fer evident, llavors jo vaig preguntar, mira, si vosaltres continueu venint, jo això ho he de moure perquè realment no tenim un espai, no és qüestió d'estar en un espai apretat si està malament. No? Llavors a partir d'aquí em vaig donar compte que necessitava més ajuda, llavors, com et deia abans, vaig haver de crear una espècie
d'equip... Dream team.
Sí, una espècie d'equip de treball, que són amics de tota la vida, que sense ser professionals pues, hem estat portant aquest projecte. Llavors vam anar al Comú d'Escaldes, que li he d'agrair també molt al Comú d'Escaldes, sobretot pues, al conseller no, de Cultura, que és la persona que realment em va dir jo aposto per això, deixo l'espai de la sala d'actes del Comú d'Escaldes, deixo o treballarà amb tu el tècnic de so, el Joan Codina.
Juanito. Gran Juanito. Què hem de dir al gran Juanito Codina?
Ara potser ens està escoltant. Un grande.
Doncs, mira, si m'està escoltant, m'hi jugo alguna cosa que m'envia un WhatsApp. M'hi jugaria alguna cosa.
Pues no t'estranyi. La història és que, bueno, a partir d'aquí pues, vam començar a fer a la sala d'actes les xerrades, no? I cada mes s'ha anat fent una xerrada. I ja dic, pues, som un equip de treball d'uns més o menys 8 persones. Un es dedica a fer la gravació en directe pel Facebook, un altre es dedica a fer la gravació de l'event, uns altres pues, manegant a la gent perquè entrin o no entrin, i bueno, cada mes hem anat fent.
Setembre, tancar cicles, com deia el David, en la nostra vida. Octubre, coneixement i relació amb tu mateix. Novembre, els canvis a la vida, enteniment i gestió. El mes de desembre, cap d'any de canvi. El mes de gener, el poder d'una ment exitosa. El mes de març, els diners i la relació amb ells. El mes d'abril, la vida i la mort. I aquest mes de maig, el jovent, l'educació i la família. I com dèiem, ha arribat al punt en què ja no cabem. A la sala d'actes del Comú d'Escaldes en Gordó ja no hi cabem.
Bueno, això va passar ja al mes de febrer. Al mes de febrer ens vam donar compte que vam tenir problemes perquè veies que la gent entrava i em deia el Juanito: ei, nano, que aquí no pot entrar tothom perquè aquí hi ha unes normes de seguretat i a veure si passarà alguna cosa, no? Llavors, en aquell mes, al febrer em sembla que va ser, o al març, doncs va ser una mica... ho vaig acabar una mica malament aquella xerrada perquè vam haver de dir-li a la gent que ja estava moltes vegades sentada o molta gent que estava dintre, pues, sisplau, us heu d'anar perquè heu arribat als últims. I clar, això va ser una mica pues, una taca dintre del que va haver-hi, però també va ser un aprenentatge i des de llavors pues, vam proposar-li al Comú que ens donés un altre espai i fins aquest mes no hem pogut tenir el Prat del Roure. Aquest mes serà el Prat del Roure i el mes vinent, que serà l'última xerrada, pues serà a l'escenari de la plaça Rockbank i serà pues, a l'aire lliure amb tothom, que tothom tindrà la possibilitat d'escoltar pues, la xerrada que anirà, en aquest cas l'última, que serà una festa de la felicitat. No?
Per què entens, com deies, que la gent té ganes de compartir? Què necessita la gent? O sigui, per què l'èxit de Divendres de Canvi, en definitiva?
A veure, hi ha diferents factors, vale? Jo crec que un és la necessitat que avui en dia hi ha a nivell d'ànima, vale? Tots tenim necessitats en diferents punts de la nostra vida, però la nostra ànima també té necessitats. Jo vaig canviar la meva vida perquè la meva vida no anava molt bé en molts aspectes, des de comportaments que jo tenia que no manegava, des d'una ment que em manegava a mi, des de relacions humanes que eren molt destructives a la meva vida, relacions doloroses amb la meva família i també situacions properes a l'amor que no vaig poder transcendir i que em van portar pues, a un nivell de dolor bastant elevat. Més o menys als 18 anys em vaig donar compte que realment la meva vida no estava bé. Llavors, des d'aquesta espècie de crisi existencial que em va portar cap a lo més vulnerable de mi, cap als inferns, com qui diu, pues vaig començar a fer una investigació sobre mi. Llavors, durant tots aquests anys, des dels 17 anys fins als...
Qui et va ajudar, tu?
Realment, a mi em va ajudar la pròpia vida.
O tu mateix.
Jo no tinc cap persona que tu diguis, hòstia, se m'ha posat allà i m'ha dit fes això. Jo he anat investigant molt i des de fa 6 anys que tinc molta relació pues, amb el món de la màgia i en el món del xamanisme, en el món de lo que es diuen les cultures iniciàtiques antigues, amb molts viatges, sobretot a Sud-amèrica, he après moltíssim d'aquests científics que tenen un nivell de saviesa i de coneixement al qual nosaltres ara estem comencem a arribar. Llavors no he tingut cap mestre, però sí que he tingut molts mestres, el primer mestre ha estat la vida, no? Que et va parlant però no et dones compte de que t'està...
Però té molt de mèrit agafar el freno de mà i dir no vaig bé.
Bueno, és que...
Té molt de mèrit i és molt difícil alhora, entenc, no?
No és que tingui mèrit, és que el dolor era tan elevat que realment això ens passa a tots, no? Arriba un moment, mira, tu pots canviar la teva vida o pots canviar la teva consciència perquè tenim estats de consciència des de tres fronts, no? Un, des de la pròpia consciència, et fas conscient que tens un problema. Això normalment passa quan observes des de fora la situació i comences a ser conscient de que realment la teva vida no va bé, no? Moltes vegades dius, jo sé que sóc un gelós, però no n'ets conscient que ets gelós. Realment ets conscient quan des de fora et veus a tu sent gelós. Però saber que jo sé que tinc un problema, tothom ho sap. Però ser conscient del problema és un altre tema. Llavors, jo em vaig fer conscient perquè vaig tenir un accident de trànsit en el que van morir dues persones. En ell, en aquest accident, el meu millor amic, que la xerrada d'aquest últim divendres de mes va ser dedicada a ell i a tots els morts, va ser una cosa molt bonica, ¿vale? I després d'aquell accident realment em vaig donar compte que jo estava a baix de tot. Llavors, hi ha dues maneres de canviar, des de la consciència en la que t'observes des de fora i comences a veure i a entendre que hi ha un problema i que has de canviar coses, o des del dolor. És a dir, el dolor arriba un moment que et fa patir tant que et provoca una reflexió profunda sobre tot el que tu ets, no? Clar, el problema aquí és que hi ha gent que té pues, uns nivells d'aguantar dolor molt elevats. Llavors m'he trobat a gent que s'ha estat 40 anys patint i altres persones amb aquest mateix patiment no durarien ni dos dies, no? Llavors el dolor és et desperta. A mi en aquest cas em va despertar el dolor. I a partir d'aquí, quan vaig començar a estudiar filosofia, anys després vaig triar l'existencialisme com la corrent d'investigació, en el meu cas dintre el món de la filosofia, perquè està molt proper a les curiositats que jo tenia, no? I a mi em va canviar molt la vida no fer cap teràpia, sinó començar a entendre quina és la tecnologia interna de l'ésser humà i, sobretot, quina és la lògica de funcionament d'aquest univers. Perquè si tu tens un cotxe i l'has de treure cada dia a passejar, si tu entres dintre del cotxe però no saps per a què funciona el volant, el canvi de marxes, el fre, realment és molt difícil que tu puguis direccionar el cotxe cap on tu vols, perquè no tens coneixement dels elements que integren el cotxe, no? Llavors jo sempre li explico una mica a la gent, no? Avui en dia hem de sortir a viure, obligats, perquè estàs viu, no et queda un altre. Però el problema és que surts a viure però no tens coneixement de per què tu avui estàs trist o per què ahir estaves entusiasmat. No entens per què la teva economia és similar a la que tenia el teu rebesavi i no entens perquè en la teva relació de parella està passant el mateix que et va passar en l'anterior relació de parella. És a dir, el desconeixement de la vida i de nosaltres és tan greu que realment ens porta a no saber moure'ns en aquest entorn que anomenem vida. Llavors, jo quan vaig començar a entendre quin era el disseny interior, quina era la meva tecnologia com a ésser humà, per a què servien els pensaments, el verb, el sentiment, per a què servia la imaginació. Quan vaig començar a saber que hi havia capacitats sensorials, com els cinc sentits, però també hi havia capacitats extrasensorials, que moltes vegades nosaltres no treballem perquè el sistema en què vivim no ens deixa treballar-les o a alguns no li interessa que les puguem treballar. Quan vaig també començar a entendre la lògica de funcionament de l'univers, és a dir, per què passa això sempre? Per què repeteix aquest cicle a la meva vida? Quan vaig començar a tenir coneixement de la vida i de mi, com a ésser humà, vaig començar a poder aplicar eines pràctiques. Però sense saber com funciona el cotxe i quins són els elements, és molt difícil que tu el puguis conduir com tu vols.
I entenc que tota aquesta gent, com dèiem, que participa i que ha anat tan increixendo com hem estat explicant abans, un o altre mancança també la seva vida també troba.
Tots tenim, però és que no és que siguin mancances, és que la gent quan ve a la meva consulta moltes vegades ve a buscar alguna cosa concret. Llavors jo li explico la meva història i després li explico què és exactament el lloc en el que estan. És un espai de desenvolupament humà. No és un espai de psicoanàlisi, no és un espai de filosofia, no és un espai de psicologia, no és un espai de PNL. És un espai de desenvolupament humà. Jo tinc una concepció de l'ésser humà que és molt més àmplia que les especificitats en les que aquest sistema ens està portant. A l'antiga Grècia hi havia un gimnàs i el gimnàs era un lloc de reunió en el que les persones parlaven, xerraven, sortien idees socials i hi havia un desenvolupament des de lo que anomenàvem la dialèctica. Tu vas a un gimnàs i vas a fer un entrenament per la intel·ligència muscular i la intel·ligència física del teu cos. En canvi, avui en dia en la nostra societat hi ha una carència molt important d'escoles, de llocs en els que tu puguis anar lliurement a buscar eines per poder saber de tu i millorar la teva vida. Llavors, l'etiqueta aquesta que tenim de que jo he d'anar a un lloc a trobar eines per millorar-me o millorar la meva vida perquè estic malalt, realment és una etiqueta que ha creat el propi sistema en el que vivim, perquè li interessa uns quants. La meva mare va haver de començar a necessitar eines per poder controlar la ment que a ella la manegava. El meu pare va haver d'entendre des de l'eina de l'observació des de fora qui era l'Agustín per donar-se compte perquè tenia una sèrie de comportaments que venien de la seva infantesa i en concret de tot el que li havia influenciat la seva família, no? Els meus avis. Llavors, no és que la gent hagi d'anar a una consulta, o almenys a la meva consulta perquè estigui malalt. A la meva consulta hi ha pollis que venen a aprendre a fer oratòria, hi ha xavals que venen simplement perquè tenen un dubte existencial, hi ha gent que ve que s'intenta suïcidar, hi ha gent que ve que està malament. Però hem de començar a canviar aquesta etiqueta de que el desenvolupament humà és algo que només s'ha d'utilitzar quan estem malament. No, tot el contrari. Nosaltres tenim preguntes i curiositats per la vida constants. Llavors, necessitem eines que ens facilitin el poder viure en aquest entorn que anomenem vida, poder-lo entendre. Llavors, l'eina del desenvolupament humà és algo que el meu objectiu en aquest país és que comenci a ser una eina cultural. Perquè quan parlem de cultura, sembla ser que la cultura només és certes arts, vale? I prou. Llavors, el concepte de cultura és molt més ampli. Si tu vas als grecs i comences a llegir Aristòtil, et donaràs compte que la cultura no és només el que un sistema ens diu que és cultura. El desenvolupament humà és cultura. Llavors, el meu objectiu, la meva fixació és, a través de diferents de canvi, que és un espectacle cultural, no una secta, és un espectacle cultural, es donen eines tractant temes quotidians que tothom cada dia viu, com els temes que has dit, per a que tu puguis afrontar-los amb un major coneixement i una eina o eines que et facilitin poder desenvolupar-te amb això.
David, ens estem escoltant al final i no m'agradaria deixar passar l'oportunitat que diguessis quina gent ha d'anar el dia 26, que és aquest divendres, oi? Sí. Aquest divendres, a 9:15, a la sala del Prat del Roure, escoltar parlar de jovent, educació i família.
Qui ha de venir? Bueno, això és una xerrada oberta a tothom. ¿Vale? Aquí hi ha moltíssims temes i molts subtemes dintre d'aquest gran tema. Jo, quan vaig haver de plantejar-me aquesta xerrada, vaig pensar que el millor, el idoni, era convidar a gent. Llavors tindrem 7 convidats, que són des d'una treballadora social, a una persona que treballa amb nens conflictius, amb dues persones amb mi conjuntament que tenim un projecte dintre d'un club que es diu Futment, el Futbol Club en Camp, que és un treball de desenvolupament humà amb els xavals, fins a un adolescent que parlarà dels seus canvis que ha fet, fins a un policia que ens parlarà sobre temes com la droga o el maneig de les drogues dintre del món juvenil. És una xerrada oberta a tothom, perquè parlem d'educació, de família i parlem de jovent. Llavors, tu pots tenir 60 anys i vas a la xerrada i una de les coses que sabràs és perquè tu tens aquesta personalitat que tens. Perquè la família és o la presó o la salvació. És des de la família que jo he programat la meva ment amb un sistema de creences a través del qual jo veig la vida i em veig a mi, no? Llavors, és una xerrada oberta a tothom. Evidentment, pel tema que tocarem, per pares, per adolescents, per monitors, per gent que està relacionada amb la canalla, serà una xerrada molt més idònia. Però parlarem del sistema capitalista, que és el que genera tota aquesta baixada de valors que avui en dia nosaltres tenim com a queixa, perquè realment comencem a veure que hi ha un buit i un gran problema en l'educació, perquè els joves que són els arquitectes del futur, cada vegada, jo a la meva consulta veig que hi ha una descendència de valors necessaris per afrontar circumstàncies naturals de la vida.
És més important a hores d'ara, i no hauria de ser-ho, el tenir que el ser, suposo, no? Ja que estem aquí en clau filosòfica, és a lo millor una de les potes de les quals es pot desenvolupar aquesta xerrada. Com dèiem, serà demà passat, divendres, a la sala del Prat del Roure. Algú que vulgui anar s'hi presenta directament.
Sí, és la xerrada és gratuïta.
Ha de fer algun tràmit?
No.
Sí, bé, tenir una entrada, em sembla, de 5 euros, però sí, no és per l'organització, sinó que és per dedicar una causa social.
Sí, l'entrada és gratuïta, tothom que vulgui pot anar, a les 8:30 al Prat del Roure. Qui vulgui també pot deixar 5 euros. La recolecta de cada xerrada que hem fet, ja tenim quasi 4.000 euros.
I la vehiculareu a una causa.
Sí, a l'última xerrada, que serà pues, al juny, donarem pues, aquests diners a alguna associació o fundació que encara estem per pensar.
David, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies. Que sigui, que continuï, més ben dit, sent un èxit.
Gràcies a tu.
Merci.
Adéu.
Ha estat molt interessant aquest tram final del programa amb el David.